ahora sí, ¿no? Entonces, la idea voy a comenzar con una pregunta que era, ¿qué de los altas no es el sentido de estigmatizar, señalar bien, o no discriminar por cuestiones de consultoras o alguna persona que tenga o no, que tienen o algún tipo de trastorno mental o alguna violencia o discriminación por una formación corporal, de una manera de presentarnos? ¿Tienen un salto si no está pro o a tocar también? Siempre de alguna manera van a atravesar por el tema del estigma. La verdad, he sido consciente en diferentes momentos y en otros no tanto. Vas a comenzar al tema de las drogas, al tema del consumo de la heroína, y los artículos en él, las personas en los que te impactaba, como el caso de Andoa, me decían: es que yo soy una persona más acomodada, ¿no? Yo soy una persona buena persona, ¿no? Destacaban eso, cuando yo fui al trabajo de campo, la tesis, ¿no? Soy una buena persona. Después también, en el tema de violencias machistas, antijazz, el sistema judío, también observaba cómo el sistema, los profesionales, el propio sistema, las normas, pues, trataban a poca credibilidad a las donas que andaban a denunciar violencias, ¿no? Muy poca credibilidad. Entonces, estereotipaban, especialmente las que son migrantes, con prevalencia, eso tiene aspectos negativos, y otros positivos, por ejemplo. Y después las propias donas, ¿no? Que en otras palabras se sentían muy victimizadas, tenían vergüenza, no lo reconocían, porque las pocas no reconocían, ¿no? Entonces, como personas que tenían tanta violencia, que no habían sabido sentirse, o ser culpables, ¿no? De cara a la familia. Bueno, una serie de trabajos en los cuales. Posteriormente también en el colectivo LGTB, del interbody, el trabajo sexual, el estigma está presente, ¿no? En muchos colectivos afectivos. ¿No? Yo les posicio que tendría que tres partes. La primera parte es un tal concepto, que ya saben, que todos saben, el tenente es el estigma, ¿no? El papel cuando ya la ala, ¿no? Está en la piel, está así clavada, pero está allá, ¿no? Sería ver otros mecanismos como de resistencia o de subactivo o de desigualdad, comunicar esta dinámica s'ha normalitzat, no? I doncs, igual, doncs, tens unes mosquetites i es diu, no, no miris aquesta persona no s'està malta o deixa de banda, no? Però resulten molt invisibles, no? En la vida quotidiana, com es pretén. A no ser que altres persones les agredeixen. Parlant de l'estigma, parlem de categoria social, és una categoria social que té cadena, que limita, i precisament Goldman diu que l'estigma és una perspectiva, no és una característica, no és una manera de mirar lo normal i lo anormal. De la veu de les persones que se senten estigmatitzades, com és aquesta realitat que vivim, no? Perquè té uns efectes. L'estigma és una perspectiva, és un discurs que té uns efectes de realitat. I diu això, primer tot, recuperar el seu punt de vista. I després, veure aquesta cadena d'estigmatització, que comença per una etiqueta, a l'entrada, en diversos casos, té una sèrie de creences culturals i atributs, no? Que creen un estereotip negatiu, allà, no? Nosaltres i ells, o els altres i nosaltres, això vol dir els normals o no normals, així, perquè d'una forma hem d'allà, que són els altres, que són amigats, no? El tema de l'amigat, això està bé. En aquest sentit, per exemple, quan parlem de la gent que té el color de pell fosca o el color de pell negra, diem que són però no diem que tenen, no? Un color fos o negre. Pues la idea és el ser, com l'essència, no? Que està com a atribut, no? Molt essencial. Tan essencial que sobresatura la seva identitat, és a dir, és la característica que defineix la persona, per sobre d'altres característiques. O sigui, abandonem la percepció o el coneixement d'altres formes de ser de la persona perquè aquesta, el ser negre, en aquest cas, el ser gitano, molt encarnats en la culturalitat, de manera que no es pot resulta que es un caso paradigmático, porque esta dona, a mi familia, han plantado también las casas familiares, también, también una característica en que las donas urbanas son las mantenedoras, las que son casas de oscura. Por supuesto, el estado de carrera, porque hacer las casas también para la comunidad. Y a mis familiares, que la SIDA ha sido, y continúa siendo de otras maneras un gran reto, que nos ha confrontado a cada uno de nosotras, que no somos nosotras, a la homofobia, ¿no? A la racismo, también el sexismo, el racismo, lo hace también a la homofobia, sobre todo en sociedades occidentales que patían el patín de la epidemia, ¿no? Y que eran sociedades ricas y poderosas. Alhora que feia servir metamfetamines en forma de vidres. És a dir, és un munt de característiques que estigmatitzen totalment el col·lectiu, si és a dir. Però com es va configurar la notícia, no? Com es va pensar, no? I què vols tu ets? Per tant, aquestes persones són perilloses, són escandaloses, tenen sexualitat violenta, malaltes, contagioses, víctimes i culpables de la pandèmia de la salut. Encara que sigui un cas, continua per la manera que estigui. patriarca, sale que el bien ahora es una ficción encarnada. O sea, mire, una ficción es una versión, es un invento que se encarna en los altos, ¿no? Es un invento humano, porque es un invento que llama la naturaleza, pero lo atribuye en su vida. Es discursiva para discursos sobre la psicóloga, y el libro está institucionalizado. El heteropatriarca, digo, ¿qué son los cojones? Que son desechables. Las prácticas que son las normativas, lo que toca hacer. Las leyes económicas, sociales, que son permisos o prohibidos en la relación. Pasa también a la clase final, fundador. Y el heteropatriarca, pues, las bases de la desigualdad entre hombres y hombres, que se basan en lo sexual, binario, y en lo material y económico. Sobre todo a partir de del trabajo que producen las donas, ¿no? Que se encargan de la cura, del emocional, los trabajos que son separados, con luz, en general. Y en esa línea aquí sería la colonialidad, que aquí tiene un ejemplo. La colonialidad, básicamente, destaca dos cosas. Una que utiliza el dispositivo del racismo, la colonialidad, ¿no? El racismo. El racismo es una construcción, es un dispositivo, una construcción teórica, eurocéntrica, que nega la historia de las violencias europeas que pasan en África, América. Se inicia a la modernidad, se atribuye. Luego, el racismo está basado en violencias que están en el exilio, donde más ejercicio. No blancos, basadas sobre su sistema de vida, a su territorio, a sus experiencias, a su cultura, etc. Eso es colonialidad, cultura, dispositivo así. Y la otra colonialidad que no entienda es la colonialidad del saber. El saber no es único, ya no es saber diferente. El conocimiento científico también, antropocéntrico y eurocéntrico, se ha apropiado. El saber que es vale, que no es vale de todos, y que es brutal, el que servirá, ¿no? Para lo que es normal y no normal, comunicar el saber, ¿no? Eso, porque también lo que es más, sobre todo las donas negras, veían que las feministas blancas habían comunicado, ¿no? El saber, ¿no? El feminismo, el feminismo, que podemos ser donas indígenas, donas negras, un otro tipo de saber, no, no sé si. El capitalismo, que capitalismo que dio la privatización y producción de bienes, promueve el individualismo, y dona espai al mérito individual como un factor determinante de la posición social. El capitalismo, sobre todo, promueve al sujeto que fa sin haber, que es fa a sin haber, es decir, yo no fa a sin haber, yo tengo responsabilidad sobre la actitud a conseguir las cosas, depende de mí. Si centra, focaliza la responsabilidad sobre mí, ¿no? Sobre las cosas que pasan. El éxito y el fracaso. Y importa un ideal que es androcéntrico, de autosuficiencia, superficial, y nega la vulnerabilidad de la persona y la inter- y ecodependencia. Había escrito el estigma de la prostitución. Es un tema que acabamos de trabajar y que llamaba Paula Sánchez, Dora Estudiano, otras autoras, el estigma de la prostitución. ¿Qué pasa con el estigma de la prostitución? ¿Qué confronta, ¿no? La conciencia del estigma? Eso sería como una mica la crítica con el heteropatriarcado. Pero el heteropatriarcado es decir, la que es paraguas, que es patata, ¿no? Pero es estructurará las ideas sobre la prostitución, que es la prostitución, o al menos de las ideas. ¿Qué confronta el heteropatriarcado? ¿Qué confronta? Bueno, una de las cosas es que lo que diferencia la prostitución, la sola esencia, es el estigma, la evaluación moral. ¿Vale? Y muchas donas que van a prostitución moral sexual, que estoy hablando de la trata, nomen quan es fa una mica aquest estigma, és com no, es posa la catifa, no, cap a fora, és quan comencen a sentir-se millor, no, a no sentir-se estigmatitzades. De fet, diuen que jo treballo sexual o soc prostituta, és un treball, no? No és un treball normal, però és un treball. I és possiblement, perquè un treball sexual, si depenent de bisexual, és un treball. Únicament que no té cap tipus de regulació ni de drets de les persones en aquesta zona. Però el que defineix la prostitució, sobretot en essència, és aquest estigma. Una dona no pot ser puta, perquè puta és un estigma que té suposat el gènere femení. Si no, per ser o no, seria una dona viva puta, en aquest sentit. És sobretot la referència a la valoració moral de les dones. I d'altra banda, la prostitució, el treball sexual, segons Paula Sánchez de López Piano i altres autores, desafia les regles de la propietat aplicada a les dones. No regles de la propietat, és a dir, les dones, per un moment de temps, la seva sexualitat ha sigut reprimida, i és de la Inquisició. Les dones han d'estar condicionades pel desig de l'home. No tenen desig, diríem inclús, no? Però han de controlar molt la seva conducta sexual, i més públicament, perquè si no malament. Però aquestes dones desafien les regles de la propietat, perquè elles mateixes diuen. Jo no estic sota el mandat d'un home. Econòmicament em puc mantenir. No? O jo puc usar la meva sexualitat i el sexe pels fins que necessito, que són econòmics la majoria de vegades. No? Són situacions precàries la majoria de vegades. Si tot està una mica tirat, no? No és una teva propietat. I jo cobro per realitzar un servei sexual. I ho faig si tinc condicions, no? Algunes condicions dignes, ho faig de forma selectiva, amb els espais, amb els clients. Això no vol dir que la prostitució sigui el millor treball del món, però abans que vaig fer un món. Però en realitat és un desafí, no? a les regles i posades com si estiguin en el centre, com han de comportar-se sexualment. Després està la divisió de les dones bones i les dones dolentes. No? Que, es que a la tarda diu que les madres poses són les dones dones, les mares dones és que no ho tens. Vale. Doncs això seria, no? És una altra de les coses. I després una altra que és la prostitució del matrimoni que representa una dicotomia, doncs formen part de l'explotació masculina. Perquè intenten reproduir aquest treball que és de cures, el treball sexual, En el tema de la comunitat del saber, també escollit l'exemple de les malalties mentals, de l'estudi de les malalties mentals, que se confronta a la colonització del saber. Per què? Les malalties mentals, les que són algunes, com la esquizofrènia, fan, són conscients, moltes persones, contra aquest sistema d'escriptura, sobre la psiquiatrització, sobre i no permetre el coneixement, no? De les persones que tenen malalties mentals, no sentir-les, no? Les converteixen en objectes. És la falta de reconeixement en primera persona d'aquestes persones etiquetades. Per això tenim els moviments de sentir veus. Nosaltres sentim veus, no? Diuen, com una manera d'apropar-nos a nosaltres mateixos, que diuen aquestes veus. No és que estic delirant, no? Són meves i diuen coses sobre mi. No? I no és frustrada, sinó recuperar-les. Bé, això és l'ensenyament, sobretot, en aquest tipus d'estima. Després, en el capitalisme, doncs, l'expressió d'estima, he pensat en l'estima de joves marginals, en el cas d'esperiar, fer un treball en un gràfic, i ja, doncs, parlar de totes les desavantatges, que ja, com un factor de risc, per iniciar el procés de vacunació, que és per estructurar, que vol entrar en el sistema penal, produir un rebut social, laboral, posterior, que dificulta la reinserció, i com el sentit d'estigma, perquè estigmatitza, doncs està fent un control social, que significa l'objectiu, no?, de l'estigmatització. Per què? Perquè l'estigma funciona com un focus, una forma que desvia la mirada de la societat d'altres problemes que apareix estigmatitzat, i a vegades, no?, se'ls atribueix la causa, no?, de més problemes. Després passa la desviació, és a dir, que s'aparta de la norma impulsada per les crisis dominants. L'etiqueta estigmatitza, condensa trets que amenacen la subjectivitat d'aquests, d'aquelles que estan dins d'un paradigma, malgrat que no és el paper, però que és de la normalitat. O sigui, el fet de que hi hagi delinqüents, el que està dient és que hi ha no delinqüents. O sigui, aquesta categoria permet a la categoria oposada, això és un anònim, doncs, que tingui sentit, no? I a la vegada té una funció pedagògica. O sigui, hi ha delinqüents, pot ser un delinqüent, i d'alguna no calgui sense delinqüent. És a dir, utilitzen dispositius, dispositius que he comentat abans, que és construcció d'un altre i uns altres. És necessària aquesta jerarquia amb dos pols de manera binària, des de l'exterior i interior, que no entren en contacte, que no es contaminin els cossos, els espais, i que nosaltres, i nosaltres, que no es considera estigmatitzat, són en la mesura que existeixen els estigmatitzats. Hem de parlar de l'estigmatització interioritzada, però és un dispositiu. És a dir, les persones que acaben sentint l'autoexpressió, l'autoestima, la vergonya, no?, per sentir-se dins d'aquesta categoria i com està definida, l'estigma interioritzat, no?, que seria també expulsar la catifa. Al final, ja és aquesta frase, perquè bé, no és el que em sentia, que l'estigma, quan es posa la catifa, no?, o quan surtes de l'armari, d'una manera, és una expressió, no?, per anar desfent, no?, aquest estigma interioritzat. La por a la desviació opera com un dispositiu pedagògic, que instrueix i alliçona sobre l'ordre social, recordant en tot moment l'existència de fronteres que separen el que és acceptable i el que no és acceptable, i el preu que es paga per transgredir aquestes fronteres. Seria un dispositiu pedagògic. I després, dispositiu, la saliència d'aquesta categoria que estigmatitza, no?, una hipersaliència, i contaminació de l'estigma. És a dir, per exemple, en el cas de la prostitució, els fills també estan contagiats de l'estigma. Per exemple, en el cas de la prostitució, en els espais com la Jonquera, en què hi ha clubs, hospital, doncs, la població també es contagia de l'estigma. Una població que diu, no volem, no?, que es parli de la prostitució, que es parli de la prostitució, que la Jonquera. Hi ha un conflicte de contaminació. I la tercera part, seria desobeir les normes, les regles, la propietat capitalista, això queda molt bé, no?, però és una mica desobeir-les, no?, que això comporta un càstig, però la regla col·lectiva, el desordre social, la suspensió de les normes, pot produir ja un efecte. I el segon lloc seria transgredir, igual a desobeir, però també subvertir, que seria intentar transformar el sistema de normes. Això, bueno, la transformació, hi ha accions, hi ha polítiques i accions, no?, de les persones i moviments, que és el que es volia posar. Però també les accions, Billy Butler parla de la performativitat, que és les accions quotidianes de l'actuació dels nostres actes, estigmatitzats o no estigmatitzats, anem repetint, no?, les mateixes pràctiques, però en aquesta repetició pot haver alguns canvis, que són els que promouen certa desestabilització i creen nous significats. Això, un exemple. Una obra està en moviment, que té un loco, un moviment boig, un moviment verd, i és una idea turista, un moviment d'estima,
muy bien loco
que tu cosa es un style de disputa, de diálogo, de escolta activa, un intento de emancipación de personas diagnosticadas con una etiqueta de trastorno mental. De alguna manera, vuelven a publicizar el plan de la salud y buscar un yo también de diferenciarse. Pero sobre todo también reivindicar la vulnerabilidad humana, ¿no? Y de una conta también las diatrogenias que cuenta el sistema, ¿no? Después, ya otra proyecta que es de representación, que puse aquí esta foto, que hace un pie, para la que proyecta Bulnus, ¿no? El proyecto Alumnos es un proyecto que trabaja la parte artística. Es un proyecto de creación artística. Es una manera de cruzar al cos, al espacio público y visibilizar la vulnerabilidad. Digo que es un que es mira y que decide qué significa del que es mostra. No ya, por tanto, una transparencia absoluta. No es por ocultar o mostrarlo todo. L'altra, el que mira, ha de descodificar aquest missatge. I en això, al desencriptar-lo, s'aconsegueixen multitud de significats i obertures noves. Al veure una realitat, precisament, en aquest cas, no? És una impossibilitat, una diversitat, impossibilitat de veure o de moure's. No? I lluga doncs, a aquesta certa opacitat, però de desencriptar també les imatges, el que poden significar. Diuen que és important excusar-se, deixar de negar el que ens constitueix i pensar i dialogar col·lectivament per construir noves sistemes sobre la vulnerabilitat a través de la creació. I després també aquest altre exemple, també, que és un exemple del col·lectiu Volus Vivendi, que treballa a Gràcia Trujillo. Gràcia Trujillo parla dels moviments queer. Els moviments queer són aquests moviments que cortocircuiten les explicacions heterosexistes. Per exemple, que sostenen que gèneres i gais no són sinó males còpies d'una heterosexualitat que es considera la original, la vària. Aquests col·lectius, moviments queer, se reapropien de l'estigma per resignificar-lo. I en moltes ocasions fan una apropiació superlativa, exagerada, que resulta irònica. En aquest sentit, les persones rares, queers, provoquen pànic. Per què? Perquè d'alguna manera confronten con els heterosexuals la seguretat dels seus cossos normalitzats. I també perquè proposen o insinuen un perill d'una atracció que qüestiona els límits heterosexuals. En aquest sentit, aquesta foto l'utilitza el col·lectiu Volus Vivendi perquè fan una paròdia de la representació de la sexualitat lesbiana entre els heterosexuals masculins amb una imatge de dues Barbies en posició eròtica. La imatge posa en evidència el muntatge de la pornografia destinada als homes heterosexuals, perquè posa dues Barbies lesbianes hipersexualitzades que fan de lesbianes amb una complicitat, amb una mirada bollera i presentant dos pens com a femenines, el desig de les quals és autònom de la mirada aliena heterosexual. Això són formes de representació més creativa, aquestes dues últimes, no és un moviment boig o loco, no? Sinó són dues formes que hi ha d'abans i aquest projecte que intenta trencar estereotips o donar-nos consciència, donar-nos una consciència de cosa que és estereotips. I per acabar seria, simplement ja, el tercer punt seria polítiques que articulen un equipo feminista i articuladores. És a dir, polítiques que intentin doncs, construir representacions d'espais i discursos normatius sobre col·lectius estigmatitzats d'una altra manera i la necessitat també d'anomenar-se i representar-se per ells materias. Después me conocen también la vulnerabilidad y la interdependencia, ¿no? De los seres humanos. Y después, a tener las diferentes impresiones, yo tengo una cosa, conclusión práctica sería, por hablarlo, pienso que después de protección, ¿qué tal? ¿Qué pueden hacer? Nos tienen la atención a la interiorización del estilo, ¿no? O sea, por la tapiza o si tiene el mar, que es una buena práctica. La práctica reflexiva y situada de los profesionales y de no profesionales, ¿no? O sea, pensarnos a nosotras, cómo nos toca el estilo. Alianzas y participación colectiva y socialmente a un estilo. Cambio de perspectiva. Conciencia positiva de la diversidad, de la vulnerabilidad y la interdependencia. Lexi
a pasar de moda y habrían
de valorar el no éxito, ¿no? Porque eso es importante. Ya un grupo que trabaja al acompañamiento a Argentina, que digo, el acompañamiento es público y trabaja en el carrer en gen, y ellas, digo, porque son ellas transfeministas, de que están cansadas de continuar militando y colaborar o acompañar a personas que están al carrer que la solución es el de éxito. Es el trabajo, no es éxito, que lo acompaña. Y han aprendido a valorar la epistemología, por decirlo así, y la acción del no éxito. O sea, de esta sociedad del capitalismo, les digo que es el sujeto de nosotros mismos. Es valorar el no éxito, que tiene también esa importancia, ¿no? Que tiene un trabajo, ¿no? Y la importancia de la organización.